dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 22 d'abril de 2024. Estem a les portes de Sant Jordi, vigília de la Diada del Llibre i la Rosa de la Festa dels Enamorats a Catalunya, i hem tornat a l'hivern, almenys per unes hores. Benvinguda a la pluja, que no és tan molta, però mai és prou, mai és suficient a causa d'aquesta greu sequera. Per tant, benvinguda pluja, i que plogui més si cal avui. I déu-n'hi-do aquests termòmetres, com han baixat. Portem ja uns quants dies que estem molt literaris, tot anticipant aquest Sant Jordi, el Penedès en xarxa, i aquesta setmana, esclar, es notarà, i de quina manera, sobretot demà. Avui som dilluns i a la prèvia d'aquesta festassa nosaltres ens hi posem amb la roda d'actualitat que serveix per presentar la setmana, i avui destaca especialment com celebrarem Sant Jordi arreu del Penedès. A 9:45, primera de les tres cites de cada matí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Després d'aquest primer flash, els esports, uns esports que avui obrirem amb l'ascens del Patí Vilafranca a l'Hockey Lliga. Repassarem també la resta de resultats i marcadors d'hoquei i de futbol, i anticiparem la propera jornada, de 9:45 fins les 10. I és clar, no hi faltaran la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana hoqueístic i d'esports. A les 10:06, després del butlletí de notícies, seguim conversant amb l'historiador Joan Soler Bordes, que justament coincidint amb Sant Jordi farà una conferència on explicarà l'estret vincle de la família Milà i Fontanals amb el barri Ferran, proper a Sant Pere Molanta. Avui el Penedès en xarxa ja ens avança algunes cosetes. A 10:45, de nou parem màquines i els serveis informatius ens expliquen com avança aquest matí de dilluns a les nostres comarques. Després d'aquest segon flash informatiu, explicarem el Pla de Recerca i Innovació 2030 que just l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el Vi, acaba de presentar. Ho farem amb la Carme Domingo, tècnica de viticultura de l'INCAVI, la seva directora general, també ens acompanyarà una estona, Alba Balcells, i la Laia González, de comunicació de l'INCAVI. A les 11:06 obrirem la tercera hora amb Passa el Torn, on avui el Víctor Gutiérrez ens parla del joc Fúria de Dràcula. Ens haurem d'esperar a les 11 tocades per descobrir-lo, però és un joc que no s'assembla a cap altre que hagi comentat fins ara el Víctor a Passa el Torn. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat. El darrer flash informatiu són aquests últims 5 minuts que destinem a actualitzar-nos, a saber com va acabant el matí als nostres municipis. I avui acabarem a la cuina. Potser és un bon dia, no?, amb els carrers mullats i aquest temps d'hivern que fa. Doncs ens tanquem a la cuina i avancem preparacions per a la setmana. Si ens escolteu, agafareu una pila d'idees, perquè la nostra xef Gemma Riera avui ens porta plats amb ingredients de temporada que tindreu a casa, segurament, espàrrecs, pèsols o albarat. 4 minuts i arribarem a un quart de 10. Comencem al matí i estrenem aquest Penedès en xarxa i la setmana amb la roda d'actualitat. Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, doncs ens estrenem en aquesta setmana molt cultural, molt marcada per la celebració demà de la Diada de Sant Jordi i, per tant, amb moltíssimes propostes culturals des d'avui i fins diumenge. Comencem recordant que fins diumenge es podrà visitar a la Capella de l'Índex de Sant Sadurní el de Mostra 2024. La Bienal d'Art Local, que enguany arriba a la seva 14a edició amb més d'una vuitantena d'artistes. Dit això, avui a Sant Sadurní tenim roda de premsa de presentació del Festival de Poesia Les Caves, que comptarà amb la presència de l'alcalde Pere Bernet, també la regidora de Cultura de Sant Sadurní, Marta Castellví, i el director del festival, Santi Borrell. Això serà a partir de 12:45 del migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Sadurní. També a Sant Sadurní, aquesta tarda, a 6:15, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, es farà el lliurament de premis del 26è concurs literari infantil de Sant Jordi amb el lema Una aventura amb el boti-boti a la biblioteca. I a les 7 de la tarda també avui es presenta l'última novel·la de la sadurninenca Eli Naranjo, que de fet ens visitava fa unes setmanes aquí al Penedès en xarxa i que avui presenta una copa con el destino. A Gelida d'avui es presenta també un altre llibre, Exúvia, de Lola Nadal, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. També a les 7, però a Sant Pere de Riudebitlles, s'explicarà la història que hi ha al darrere del vinil de The Cold Concert, de Kate Harrett, de la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosés. I més coses a les 7, perquè a Sant Quintí es presenten les obres de l'escriptor Miquel Florido, titulades Et faré ballar la ment i dansar l'ànima i musa a la Biblioteca Municipal Joan Cerdà i Lloret. I anem ja amb bateria de propostes per celebrar demà aquesta Diada de Sant Jordi. A Sant Sadurní, de 9 del matí a 8 del vespre, tindrem Fira del Llibre i la Rosa a la plaça de l'Ajuntament i, a més, dues tandes de signatures de llibres d'autors locals, d'11 del matí a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. A més, de 5 a 7 de la tarda també tindrem trobada de puntaires. A les 6, l'actuació dels balls populars i a les 7, ballada de sardanes amb la cobla Marinada. Podeu consultar els autors locals que estaran demà signant a Sant Sadurní a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Sant Sadurní. A Gelida demà, Diada de Sant Jordi a la plaça de la Vila, a 6:15 de la tarda, fins a les 8 del vespre, amb parades i moltíssimes propostes. Entre aquestes propostes, tallers familiars, presentacions literàries, el lliurament del Premi Disseny al Plat de Santa Llúcia, també un altre lliurament de premi, en aquest cas de la campanya A la recerca del darrer ou de drac, i fi de festa a càrrec de la Big Band de l'Escola Municipal de Música de Gelida, com dèiem. A Mediona tindrem el Teatre del Casal Mediunenc, l'entrega de premis i micro obert de lectura en veu alta. A Sant Pere de Riudebitlles, entrega de premis també del certamen literari i el concurs de dibuix de Sant Jordi 2024 a partir de les 8 del vespre a la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosés, mentre que a Sant Quintí tindrem parades de llibres i roses al carrer Pi Margall i també música a les 6 amb l'actuació de la Coral Quinti Canta i a 6:45 amb un concert amb Pina Pintado. Anem a dimecres i tornem a Sant Sadurní perquè la biblioteca fa 25 anys i ho celebrarà amb la presentació del conte d'en Boti-Boti i el misteri de la nit, a càrrec dels seus autors, l'Anna Ubiols i el Subi, a 6:15 de la tarda. I també amb un concert a partir de les 8 del vespre amb La Ganga. La resta de propostes per celebrar dimecres els 25 anys de la biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní us els explicarem el mateix dimecres de la mà de la seva directora, la Glòria Bricoller, que ens acompanyarà aquí al Penedès en xarxa. I dimecres també a Sant Pere tindrem narracions extraordinàries amb cançons acròbates a càrrec d'Anaïs Falcó a 6:45 de la tarda a la biblioteca de l'Escola Sant Jeroni. Moltíssimes propostes més durant tota la setmana, però us en destacarem molt ràpidament 5 destacadíssims d'aquesta setmana. El primer, el Microbi 2024, que arriba aquesta setmana amb dues propostes, divendres a la nit dels sumolls al monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs i diumenge al Naturbi, a Can Mitjans. D'aquesta proposta, la informació a www.avinyonet.org. A Mediona, el Medimàgic 2024, aquesta mostra de màgia que es durà a terme dissabte i diumenge amb una gala internacional i una de familiar. a Sant Llorenç d'Hortons el Biar 2024, que se celebrarà dissabte i que, de fet, divendres us aproparem aquí, al Penedès, en xarxa en l'agenda al detall. A Sant Pere de Riudebitlles, el Riudevins, la mostra de vins de la vall Mediona-Riudebitlles, que se celebrarà també dissabte de 7:45 del vespre a les 10 de la nit al Barri Vell i, finalment, també la festa major de Can Cartró, al terme municipal de Subirats.
De Sant Jordi i d'altres activitats també ens en parla la Fanny Vivar des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem aquest repàs d'actualitat anant fins al municipi de Les Cabanyes, on avui dilluns, dia 22, hi haurà una jornada intergeneracional i també l'exposició de dones cabanyenques a l'escola. Demà, 23 d'abril i Sant Jordi, a la pista del Centre Cultural i Lúdic hi haurà paradeta de llibres, roses, manualitats i també hi haurà animació infantil amb la divertida llegenda de Sant Jordi. Això serà, l'animació infantil serà a 6:45 a la pista del centre, com hem comentat, i serà a càrrec del grup Veus Veus. A les 7 de la tarda hi haurà la 15a vetllada poètica de Les Cabanyes a Sant Valentí amb l'espectacle A les Palpentes. I el diumenge, dia 28, Art a l'Abast, a partir de 9:45 a Sant Valentí. Al municipi d'Olèrdola, el dimecres, dia 24, a 7:45, al local Molentenc de Sant Pere Molanta, hi haurà la conferència Els Milà de Ferran, de pagesos a patriarques, amb l'historiador Joan Soler Bordes. El dijous 25, a partir de les 5, hi haurà l'Olèrdola Game Fest, on els videojocs i la realitat virtual seran els protagonistes de la tarda del Centre Cívic de la Xarxa. Més tard, a 8:15, al local Rossend Montaner de Sant Miquel, hi haurà la presentació del llibre El noi de l'autobús, d'Isabel Ullaté Valls. El divendres, dia 26, al local de Sant Jaume, a Moja, serà l'escenari del recital participatiu amb Anna Paret a partir de 8:15. I també des d'avui dilluns i fins al 3 de maig, a les escoles Rossend Montaner i Circell, hi haurà els telèfons de l'EVA, oberts a tots els públics en horari d'obertura de les escoles. Anem ara fins al municipi de Santa Margarida i els Monjos, on avui dilluns a partir de 7:15 a la biblioteca hi haurà la presentació del llibre Elisenda, reina de la corona d'Aragó, de Rosa Maria Prat. Demà dimarts, parades de llibres i roses durant tota la jornada als carrers del municipi i també hi haurà parada de llibres i productes de l'hort a l'escola Sant Domènec. A l'escola Doctor Samaranch, a partir de les 3, celebraran els Jocs Florals de Sant Jordi amb la representació de la llegenda de Sant Jordi per l'alumnat de 5è. I dimecres 24, taller d'estampació de roses de Sant Jordi, un taller adreçat a infants de 0 a 3 anys, a partir de 5:15 a la Casa dels Passos Petits. I a 5:15 també tindrà inici el taller de fotografia al Tangram per a joves. L'endemà dijous, espectacle infantil El secret de la detectiva Claus a 6:15 a la biblioteca. A Sant Martí Sarroca també demà celebren Sant Jordi. A la biblioteca Neus i Català i Pallejà hi haurà l'hora del conte per nadons a càrrec d'Aida Puig amb el conte titulat El drac sorollós. A Sant Cugat Sesgarrigues, també demà Sant Jordi, a 4:15 hi haurà la representació de la llegenda de Sant Jordi per l'alumnat de primer i segon de l'escola Les Vinyes i una ballada conjunta d'una sardana. De 10:05, també, l'alumnat de 6è tindrà una parada de roses i llibres i tot això serà a la plaça de l'Església, tant la representació de la llegenda com la parada de roses i llibres. I a les 6 de la tarda, el casal de la gent gran organitza un berenar de Sant Jordi. A Pax, el dimecres 24, el Bibliobús Montau farà parada al carrer Salinar de 4:15 a 6:45. El divendres hi haurà Contes per l'Ànima amb l'experiència per gaudir de tu a 7:45 al local social Pla de Cavalls. El dissabte, dia 27, celebren la festa de la primavera i el diumenge 28, cinema amb el cicle Gaudí, sabent aquell, al centre cívic a 7:15. I acabem anant fins a Pontons, on demà, dimarts 23 d'abril, hi haurà parada de roses, punts de llibre i llibres de segona mà a la plaça de la Vila.
La setmana al Baix Penedès va a càrrec de la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem amb aquesta roda d'actualitat en una setmana marcada per Sant Jordi. Per això, comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà hi haurà tallers Coneixem els instruments. En aquesta primera setmana cultural, a 4:45 de la tarda, hi haurà taller de sensibilització de 4 a 6 anys i a 6:45 taller de música en família a l'escola Els Quatre Vents. També hi haurà poemes musicats a la plaça del Botànic. El dimecres, a les 6 de la tarda, Conte Contes, el Jordi i el Draquet i realització d'un punt de llibre a la plaça del Botànic. Pel que fa a divendres, a 7:15 de la tarda, conferència als carlins, orígens i ideologia, la darrera carlinada a Sant Jaume, a càrrec del Xavier Baró Caralt, a la sala d'actes de Cellers Domens. Pel que fa a dissabte, faran la segona trobada de Bèsties de Foc. Serà a les 6, la plantada de bèsties a la pista de les escoles, a 9:15 de la nit, tabalada a la pista de les escoles, i a les 10 de la nit, inici del correfoc. Dissabte també, a 7:15 de la tarda, hi haurà concert amb cor Sacapo. Serà amb entrada lliure i taquilla inversa a l'església de Sant Antoni de la Torregassa. I diumenge, festa dels Tres Tombs a Llegir. A 9:15 a la pista poliesportiva, esmorzar a la brasa. I d'11 a 2 hi haurà exposició de miniatures de cases de nines, la màgia de les petites coses a càrrec de Blanca González i Victoria Santos. A les 12 iniciaran els Tres Tombs des de la pista poliesportiva. Margem ara cap a Llorenç del Penedès, és que avui hi haurà a la Biblioteca Municipal Revetlla de Sant Jordi, amb participació de la decoració del mural. Divendres, a partir de les 5 de la tarda, a la Rambla Marinada, Lògics Jocs, a 8:15 de la tarda, i a la sala de plens, vetllada musical, amb Pep Ulldemolins. Dissabte, a les 8 de la tarda, la comprativa a la sala del teatre, Teatre Quilòmetres, de Marília Sampé, a càrrec de Meritxell Llanes. I diumenge, a les 7 de la tarda, la comprativa a la sala del Ball, Ball del Diumenge, amb el grup Almas Gemeles. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, i és que demà faran a les 6 de la tarda a la Biblioteca La Veritat de les Princeses. Pel que fa a dijous, a les 7 de la tarda, Conte Contes per adults, a càrrec de la Mònica Torra. I el dissabte, a la plaça de l'Ajuntament, a les 5 de la tarda, Gimcana Bastonera, vine a celebrar el Sant Jordi. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, i és que avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca hi haurà l'espectacle familiar Aventurers, Dracs i altres espècies. Pel que fa demà, a partir de 12:15 a la plaça Pau Casals, Sant Jordi Infantil, amb entrega de premis del concurs infantil de Sant Jordi, hi haurà inflables a partir de les 10 del matí a la plaça de l'Església, paradetes de roses i literàries. A 2:15 a la plaça de l'Església, xatonada popular a càrrec de l'Associació de Dones La Roca Foradada. I a les 6 de la tarda, la societat entrega dels premis del 7è concurs literari de Sant Jordi i actuació musical del quartet Melt. Marxem ara cap a Santa Oliva. I és que dimecres faran a 6:15 de la tarda Coneguem Àngel Guimarà i Vicent Andrés Estallés a través dels seus poemes. Pel que fa a dijous, Veus a la Fresca, concert de l'Escola de Música Contrapunt a les 6 de la tarda. Dissabte, Masterclass Solidària de Zumba a favor de la Protectora d'Animals SPAC. Serà a 7:15 de la tarda a l'exterior del Centre Cívic Les Pedreres. I el diumenge, descobrim les casetes dels llibres Viatgers, ruta amb espectacle d'animació, a les 11 del matí. I a les 12, a la plaça Europa, entrega de premis del concurs literari. Pel que fa al Vinyana, el dissabte, a 12:15 i sortint de la plaça Sant Antoni, ruta literària de Manuel Bufarull. Ara és el torn d'anar cap a Bonastre, i és que demà, a les 9 del matí, a la plaça Major, hi haurà parades de Sant Jordi amb venda de llibres, roses i plantes, exposició de punts de llibre, i a 6:15 de la tarda, espai de lectura. Pel que fa a dimecres, a 6:15 de la tarda, espai de lectura, es faran taller, jocs i activitats infantils. Pel que fa a dijous, a les 6 de la tarda, l'espai de lectura, presentació del llibre Famílies de Cristina Pallàs. I el diumenge, a 9:45 del matí, es reuniran a la societat per fer una passejada de reconeixement de construccions de pedra seca a l'entorn de Monastre. Marxem cap al Vendrell. I és que aquest diumenge, a les 6 de la tarda, el Teatre Àngel Guimerà, la Tresca i la Verdesca amb la contraorquestra, però que us ho ampliarem més abastament a l'agenda al detall. Marxem ara cap a Calafell i destaquem el Calafell Family Weekend, que serà del 26 al 28 d'abril amb Xiula, Damaris, Gilabert, Família, Ami Windy, Els Catarres, Manu Guix, Anaju, Peter Pan o David Moreno, entre d'altres. I acabem tot plegat a Cunit, ja que aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Cunit es farà l'obra de teatre La Cupletista.
I des de Ràdio Vilafranca, el Josep Maria Soler ens acostarà la setmana a la capital de l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs ens trobem en una setmana on la cultura és preeminent en general al país i en particular a Vilafranca, al Penedès, en general al país, perquè demà doncs, és Sant Jordi i, per tant, a l'entorn de Sant Jordi també hi ha un munt d'activitats previstes i preparades. Però alhora també a Vilafranca, al Penedès en particular, perquè hi ha dos festivals alhora, un de música, de jazz, i un altre de dansa, el Dansòmetre, que tindrà lloc a finals de setmana, el Festival Nu de Música, que comença avui mateix. Però en relació a Sant Jordi, en la diada de demà, doncs apuntar-vos que, com és habitual a Vilafranca, el dia abans, la vigília, per tant, avui, 22 d'abril, es fa l'acte institucional a motiu de Sant Jordi, que consisteix en una conferència, i que aquest any serà doncs, a càrrec d'una psicòloga. En aquesta diada de Sant Jordi participarà la psicòloga vilafranquina experta en educació emocional, Anna Romeu, que farà la conferència amb el títol Sant Jordi és emoció. L'acte té lloc avui al Saló de Sessions de la Casa de la Vila a partir de 7:45 d'aquest vespre. És un acte obert al públic en general. Serà la vigília, doncs, prèvia, la prèvia per la celebració d'una diada de Sant Jordi que, pendents del temps, a veure quin temps farà demà, doncs preveu a l'entorn d'unes 50 parades a les Rambles de Nostra Senyora i de Sant Francesc a Vilafranca del Penedès, entitats, parades de llibres, parades de roses, per descomptat, i a més, amb un tall de la circulació viària a la Rambla de Nostra Senyora per permetre doncs, tot aquest espai de les dues Rambles, l'espai de passeig i de gaudi en aquesta celebració que en podíem dir la festa major dels llibres i de les roses. Això serà demà a Vilafranca i a tot arreu, amb aquesta celebració del dia de Sant Jordi. Però, com dèiem, de forma particular a Vilafranca tenim dues activitats culturals destacades. Per tercer any consecutiu, el cicle Nu es presenta a Vilafranca del Penedès i a partir d'avui s'acostarà a espais vinculats amb el jazz i el jazz club, com el Casino i el seu Sam Café, un dels fonaments històrics del jazz a Vilafranca, i també el Forat del Pany, un local que ha lluitat i lluita per la música en directe. Des de la primera edició, el festival està enllaçat amb Òmnium Cultural a el Penedès i l'Escola Municipal de Música i també compta amb cellers de proximitat que porten vins amb la mínima intervenció que s'ofereixen a cada concert. En aquesta ocasió, Paret Seca, celler La Salada, Mas Candí i Joan Rubió. El cicle comença avui, acostant-se a la història del jazz a la vila. La vigília de Sant Jordi, el Sam Café es presenta el llibre Round About Tete, que ha fet Pere Pons, que serà ell mateix qui el presenti, i que ha escrit sobre la figura cada cop més emblemàtica de Tete Montoliu. Dimecres hi haurà sessió d'improvisació lliure amb el trio Miriam Félix, Ángel Faraldo i Tom Chan, i dijous, divendres, dissabte i diumenge també música de jazz a Vilafranca del Penedès. Però, com us dèiem, a banda del jazz també hi ha dansa. En aquest cas, el Dansòmetre, que té lloc a motiu del Dia Internacional de la Dansa a Vilafranca del Penedès. En aquesta ocasió és la seva 7a edició i podem destacar especialment doncs, el dijous, dia 25 d'abril, a partir de les 6 de la tarda i fins a 8:45, amb l'exhibició d'escoles de dansa que hi haurà entre la plaça de la Vila i el Palau Baltà. A la plaça de Jaume I, amb les escoles de dansa Somtatrens, Més Gimdans, l'Escola de Dansa i Gimnàstica de Dansa Cas, Associació de Cascavells Vilafranca, Escola Montagut i Golden Dance Lab. Això serà el dijous, mateix dia que també de 6 a 8 hi haurà a la plaça Constitució exhibició de salsa, de swing i de balls de saló. I també el dijous, a l'acabar, hi haurà pels carrers del centre un itinerari dinàmic amb cloenda de la plaça Jaume I. Tot concentrat en dijous, però també hi haurà activitats d'aquest dansòmetre relatives al món de la dansa, amb espectacles professionals, a Cal Bolet, per exemple, el divendres a la tarda, també el dissabte i el diumenge, amb una ballada de sardanes, i també l'espectacle Cita a Cegues, a Cal Bolet, el diumenge a les 7 de la tarda, que posaran punt i final, doncs, aquest dansòmetre en la seva 7a edició.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana i bon Sant Jordi.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Tot a punt per Sant Jordi a Vilafranca. A les portes de la Diada de Sant Jordi, llibreries i floristeries ho tenen tot a punt de cara a aquest dimarts. L'ambient primaveral d'aquests dies fa que la gent ja tingui ganes de comprar els llibres més demanats per no quedar-se sense. El gènere estrella és cada any la novel·la. Ara bé, haurem d'estar molt pendents del temps que faci i de si la pluja aigualeix aquesta jornada. Vilafranca ho té, però, tot a punt de cara a Sant Jordi. Dimarts, una setantena de parades amb més de 50 entitats i gairebé 20 professionals del llibre i les roses participaran al mercat a la Rambla de Sant Francesc entre les 9 del matí i les 9 de la nit, si la pluja ho permet. Com l'any passat, i amb l'objectiu d'esponjar el mercat i reduir les aglomeracions, les parades s'ubicaran entre les Rambles de Sant Francesc i Nostra Senyora, on es tallarà el trànsit per poder passejar. També tindrà lloc el Mercat d'Artesania de Sant Jordi amb el col·lectiu d'artesans, brocanters i pintors amb unes 35 parades d'artesania. L'agroparc d'Ametller Origen començarà les obres de cara a l'estiu. El grup Ametller Origen ha anunciat l'imminent inici de les obres de l'agroparc que la companyia té projectat a l'Alt Penedès des de fa quasi una dècada. L'última proposta, presentada l'octubre del 2021, preveia un recinte de 258 hectàrees amb una inversió de 180 milions d'euros i la previsió d'estar en funcionament al 2025. Ametller ha assegurat que el projecte ha superat tots els tràmits polítics i administratius, de manera que ara només falta presentar a l'Ajuntament el projecte d'urbanització de Can Juncoses per tal de començar les obres aquest estiu. El conseller delegat de l'empresa ha garantit que aquest projecte ja no ha de superar cap aval de la Generalitat i que només ha de rebre el vistiplau tècnic de l'Ajuntament de Gelida. Un cop urbanitzada la zona, la previsió és aixecar l'obrador i també crear tota la infraestructura energètica. Tota aquesta primera fase haurà d'estar acabada el desembre del 2026 perquè va condicionada a la inversió de 5 milions d'euros concedits a través del PERTE. En global, aquesta arrencada del projecte requerirà 60 milions d'euros. Finalitzades les obres de millora de la connexió de les voreres de la BB-21-22 i la BB-24-41 a Pontons. La Diputació de Barcelona ha finalitzat les obres de millora de la connexió de les voreres de la BB-21-22 i la BB-24-41 entre els punts quilomètrics 9200 i 9550 a Pontons. Les obres van tenir un pressupost d'adjudicació de més de 45.000 euros. Per millorar l'accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat dels vianants, s'han implantat 5 nous passos de vianants que creuen la travessa abans de la intersecció amb el carrer del Puig Torrat, després de la connexió amb el carrer del Sol i a l'altura de l'accés a l'aparcament municipal. També s'ha inclòs l'execució d'un pas elevat a prop de la Cruïlla amb el carrer de Mas Fonoll. A més, s'han executat 3 nous passos de vianants que creuen carrers per mantenir la continuïtat de les voreres de la Travessera, els carrers del Puig Torrat, del Sol i de Mas Fonoll, així com també s'ha millorat la senyalització de la Travessera establint en 30 km/h la velocitat màxima permesa al nucli. I la Bisbal presenta el cap de plaça de la Diada Castellera de la Mare de Déu d'agost. Aquesta figura no existia al municipi. La Bisbal del Penedès ha presentat la persona que farà de cap de plaça la Diada Castellera de la Mare de Déu d'agost. Serà Jordi Vidal, un veí del municipi que compleix amb els requisits que es buscaven per ocupar aquest lloc. La figura del cap de plaça, que existeix en altres diades importants, però no havia estat mai present a la de la Bisbal, s'ha creat enguany perquè així ho marca el nou protocol que s'ha elaborat i que té com a canvi més destacat que la diada es trasllada a la tarda per evitar les hores de més calor. Per guanyar agilitat, el document estableix que els castells s'han d'anar encadenant sense pausa i el cap de plaça serà l'encarregat de controlar que es compleixin aquests temps.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45.
Els esports.
Després d'aquest primer flash informatiu anem amb marcadors, cròniques i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana esportiu i no podem començar d'altra manera que felicitant el Vilafranca pel seu ascens a la Parlem Hoquei Lliga. Amb el Vilafranca obrirem aquesta secció que arrenquem tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem el repàs del cap de setmana esportiu en un cap de setmana on s'ha celebrat a Vilafranca la Copa de la Reina d'Hoquei Patins i on, a més, ja podem celebrar, com bé dius, que el Vilafranca torna a la Parlem Hoquei Lliga després de la derrota dissabte del Vic. Ahir els vilafranquins signaven la primera derrota de la temporada, molt anecdòtic, això sí, perquè ja sabien que l'any que ve tornen a l'Hoquei Lliga. Anem a celebrar aquest ascens connectant ja amb l'Eric Guijarro de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs aquí seguim de festa. Després de la celebració de l'ascens del Pati Vilafranca, ahir, en aquest partit que, com bé deies, al final passava a un segon pla. El resultat importava ben poc. La derrota del Pati Vilafranca davant el Cerdanyola per 3-4, doncs, evidentment, no té cap efecte en aquesta primera posició que té el Pati Vilafranca, que ja conservarà fins al final de la Lliga, perquè, de fet, aquesta primera posició li otorga aquest dret a pujar a la Parlem Hoquei Lliga un any després d'aquella temporada dura, molt complicada, sobretot doncs, en el primer tram que el va condemnar l'equip a la plata aquest curs, on ha completat una Lliga pràcticament perfecta. Fins ahir l'equip no havia perdut cap partit de Lliga i precisament s'enfrontava un Cerdanyola que encara manté opcions, tot i que complicat, d'intentar ser segon i, per tant, ser l'equip que disputi el play-off d'ascens a la Parlem Hoquei Lliga. Va ser tota una festa a la poliesportiva, especialment al final del partit, perquè pel que fa al duel entre vilafranquins i el Cerdanyola, no va ser el més atractiu ni el més festiu de la història, perquè es va plantar el Cerdanyola amb un 1-4. A la segona part, quan encara quedava un quart d'hora pel final, gols d'Ignasi López, David Ramírez per partida doble i també el quart de Borja Jiménez. Al mig també Roger Martí, que feia l'1-3, però, com dèiem, el Cerdanyola, amb el gol de Borja, es plantava amb un 1-4 quan encara quedaven 15 minuts. A partir d'aquí, el partit va entrar en una tensió pràcticament innecessària, tenint en compte que el Vilafranca no s'hi jugava res i el Cerdanyola tampoc és que tingués una màxima rivalitat ni tingués massa en joc, a part de mantenir aquestes remotes opcions de ser segon. Però sigui com sigui, aquest partit trabat, aquest ritme trabat de poc joc va beneficiar el Vilafranca, que amb dos gols en pràcticament un minut va aconseguir el 3-4 quan encara quedaven 6 minuts pel final. Van ser 6 minuts molt moguts, amb una poliesportiva apretant per intentar, com a mínim, treure un empat en aquest partit marcat per la celebració de l'ascens, però no va poder ser. Al final, derrota per 3-4. Al final del partit escoltàvem protagonistes amb un to molt festiu i comencem escoltant a Roger Martí.
Quin exercici de resistència avui, perquè la setmana ha tingut de tot.
Sí, la veritat que són setmanes dures ja, final de temporada, lesions, hem d'apretar el cul. Hem de jugar jugadors que poder no hem tingut tants minuts seguits mai, però estem tots preparats, ho hem fet molt bé, no ha pogut ser, però estem allà.
I ha arribat aquest premi un any després.
Sí, molt contents, molt contents. Jo tenia des del primer dia la certesa de que ho aconseguiríem una altra vegada i res, celebrar-ho amb la família, amb els amics i a disfrutar.
Roger, moltes gràcies, et deixo ja anar a fer la pinya. Merci. Hem de parlar amb el capità, amb el Joan Vázquez, que ja el tenim aquí amb nosaltres. Joan, primer de tot, enhorabona, perquè això és merescudíssim, eh?
Sí, home, estem contents, va arribar abans d'hora, millor perquè ens ha donat tranquil·litat ja avui. Però bueno, crec que és un ascens merescut, ja des del principi de temporada fins avui no havíem perdut cap partit, per tant, al final jo crec que és merescudíssim i ara toca celebrar-ho.
Ho dèiem durant la setmana, que sigui el més aviat possible. Va ser fins i tot sense jugar.
Exacte, ahir no ens ho creiem, estàvem tots seguint el partit ahir a la tarda. Sí que és veritat que hi ha bastantes possibilitats, perquè l'Olot a casa seva és un equip molt fort, i ho vam saber la setmana passada. Però sincerament jo no hi comptava i va ser tota una il·lusió, no? El fet de dir, mira, hosti, tranquil·litat, avui podem anar a jugar, però ja no estem obligats i tenim aquesta pressió d'haver de guanyar sí o sí.
Potser el partit d'avui queda més anècdota, no? Tot i que evidentment s'ha de jugar com els que queden els dos següents, però també ha sigut aquella mostra, no? De que quan les coses van mal dades, el patir hi és.
Sí, totalment, ha sigut un partit complicat, inclús una mica raro, no? Veníem amb baixes importants nosaltres, sabíem que seria difícil davant un Cerdanyola que té un molt bon equip, malgrat la posició de la Lliga en què està, per petits detalls de derrotes que han tingut, que potser no mereixien o que han tingut mala sort, per tant sabíem que seria complicat. Però bueno, ha sigut això, d'un 1-4, no? Bueno, ha sigut un 1-4, hem arribat un 3-4, una emoció fins al final i lluitant, i quasi fins al final hem estat a punt d'empatar. Per tant, molt contents, podria anar millor, ho sabem, però bueno, al final l'objectiu s'ha assolit i estem molt contents.
Doncs ara a celebrar-ho. Joan, moltíssimes gràcies i novament, enhorabona, perquè això és un èxit espectacular.
Exacte, moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres seguim aquí a la pista, anirem buscant més protagonistes, perquè evidentment doncs ara tots estan aquí amb família, amb acompanyants, amb amics. Intentarem agafar, evidentment,
Eric, el Toni Aranda.
Tècnic, no? El Toni Aranda.
El tens al mig de la pista, està al mig de la pista amb la seva filla en braços.
Anirem a parell amb el Toni, que cada setmana en parlem. Sempre ens deia, no?, això de aquesta fita, no?, de partit a partit, de passa a passa, i que al finalment doncs ha arribat.
El Toni Aranda, 44 partits al davant del Patí Vilafranca, amb 23 victòries, 8 empats i 13 derrotes, Eric.
Aquí estem amb Toni Aranda. Toni, evidentment, enhorabona, no?
Gràcies.
Va ser una mica doncs aquell supòsit que parlàvem, no?, que veuríem a veure si arribava o no, si el Vic es deixava els punts a Llaulot, va ser, i al final aquest partit quedava en anècdota, però no per això deixa de ser menys celebrable, eh?
No, bueno, sempre t'agrada més celebrar-ho a la pista, però sí que és cert que tal com arribàvem, amb les bases que teníem i amb un rival que era el tercer de la categoria, que encara té opcions remotes per matemàtiques per poder quedar segon, però bueno, era un partit complicat. I així s'ha vist, i no hem estat gaire fins, molt a parada hem estat una mica fluixets, i al final, bueno, hem donat una mica d'emoció i quasi que ens hi hem ficat a dintre. Però bueno.
Ho parlava ara amb el Joan, amb el Capi, que quan les coses van mal dades, passi el que passi, ho hem vist aquesta temporada, que el patir sempre hi és, i avui, amb tots els condicionants, després el turni que no ha pogut acabar, s'ha arribat al final amb aquella opció de fins i tot poder empatar.
Sí, ja et dic, avui jo crec que si haguessin estat una mica més encertats amb bola parada, mínim ens haguessin emportat l'empat. I anàvem amb 5 sèniors de pista, a part del porter, el Palau estava malalt, el Sergi se m'ha lesionat al final, vull dir que, bueno, ha sigut ja allò que dius, si dura una miqueta més ens quedem jugant amb júniors, però bueno.
Suposo que ara ja és un alliberament, no?, perquè cada setmana t'escoltàvem, de vegades en conversa amb el Xavi o en les prèvies dels partits, el teu missatge, no?, de prudència, de passa a passa, això s'ha de construir poc a poc fins a arribar a l'objectiu. Ara és un alliberament, no?
Sí, com a entrenador el meu missatge era aquest, intentar que la gent no es desmarxés perquè la cosa no estava feta. Un cop ja ha passat, la idea nostra era acabar ja imbatuts, no ha pogut ser, i bueno, intentar fer els màxims punts possibles i fer una temporada per emmarcar.
Doncs, Toni, ara celebrar-ho perquè us ho mereixeu.
Moltes gràcies.
Doncs un gran cap de setmana pel Patí Vilafranca, que ja no es mourà d'aquesta primera posició. Ara mateix tanca la jornada amb 49 punts. A 6 es troba el Vic, que s'haurà de jugar aquesta segona plaça, la de promoció, amb el Cerdanyola, tots dos separats per 6 punts. I tenint en compte que, depèn del que passi en aquesta propera jornada, a l'últim cap de setmana de competició, d'aquí dues setmanes, s'enfrontaran Vic i Cerdanyola, que podrien estar lluitant per la promoció d'ascens a l'Hockey Lliga. El Patí Vilafranca tornarà a l'acció aquest dissabte a les 5 de la tarda a la pista del Manlleu, ja sense res en joc.
Eric, a banda de celebrar amb el Vilafranca aquest ascens a l'Hockey Lliga, també vau seguir molt de prop des de dijous i fins diumenge a la Copa de la Reina, oi?
Doncs, efectivament, una Copa de la Reina que, en aquest cas, doncs ens va deixar el títol del Palau de Plegamans, que va superar a la final el Telecable, que potser per nom era el favorit, i tenint en compte també la temporada passada, en què l'equip asturià va aconseguir tots els títols possibles. A la final, empat a un, en els 50 minuts reglamentaris, el partit va arribar fins i tot a la tanda de penals, on l'equip de Gijón, el Telecable, començava amb màxima efectivitat, amb dos penals transformats, i a partir d'aquí quatre errades consecutives que va aprofitar el Palau per aconseguir aquest títol de Copa a la poliesportiva vilafranquina, que ha viscut quatre dies espectaculars d'hoquei patins. Anem a escoltar el president de la Federació Espanyola de Patinatge, Carmelo Paniagua.
Estas cosas tienen dos... Sobre todo un aspecto importante es el legado deportivo y el legado de instalaciones, ¿no? El deportivo es que organizar esto aquí significa una promoción importante de hockey sobre patines, en este caso femenino, y es verdad que esto también atrae pues, a muchas chicas a la hora de, pues aquí en Villafranca del Penedés, de poder jugar a hockey, de poder, mira, me gusta este ambiente, me gusta este juego, y luego pues el aspecto de instalaciones aquí queda, ¿no? Es decir, que han mejorado muchísimo estas instalaciones, y creo que todavía queda algo por hacer. Y además ahora que ha subido el equipo de aquí a la Hockey Liga, pues la verdad que van a tener un escenario realmente fantástico para disfrutar los partidos.
I escoltem també a la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu.
Bé, estem molt contents, molt satisfets, molt orgullosos d'haver tingut a les millors jugadores aquí a Vilafranca, ficar Vilafranca com aquest epicentre del hockey femení, i sobretot ficar Vilafranca, no? El que dèiem, amb aquesta bandera d'aquest turisme vitivinícola, aquest turisme modernista, aquest turisme cultural que tenim, patrimonial, però també aquest turisme esportiu. Vilafranca som capital del vi, però també hem de ser ciutat esportiva.
Ciutat esportiva que ha tingut aquests dies els 8 millors equips de l'Hockey Lliga Femenina.
Eric, després tornem amb tu per repassar més marcadors. Abans, però, acabem de fer un cop d'ull a l'hoquei patins. L'altre partit penedesenc de l'Hockey Lliga Plata el signava dissabte al Vendrell, imposant-se al Dominicos, una crònica que en aquest cas ens apropa al Marc Casanelles, des de Canal 20. Marc, molt bon dia.
Bon dia. El Club d'Esports Vendrell es retroba amb la victòria després de vèncer per un ajustat 3-1 al Dominicos Gallec. El conjunt de Jordi Esteve veia com als 10 minuts de partit el jove debutant Marcos Pedreira avançaria els visitants amb un bon gol. Els vendrellencs gaudirien de bones ocasions per fer l'empat. Gabriel Villares estavellaria una bola al pal, però seria Marc Canyelles, que manca de 9-48. Per arribar a la mitja part, anotaria l'empat pels de casa, aprofitant una bola morta dins l'àrea. El partit marxaria al descans amb l'empat de 1 al marcador. En el segon temps, veuríem un inici força igualat, on els gallecs es podrien haver avançat després de que els àrbitres mostressin una rigorosa targeta blava al capità Lluís Ferrer. Ferran Miravent, que havia substituït a David tot el descans, aturaria la falta directa a Javier Añón. A 12 minuts pel final del partit, Aldo Velasco posaria per davant el marcador dels vendrellencs, culminant un molt bon contraatac col·locant la pilota a l'escaire, lluny de l'abast del porter gallec. L'equip de Jordi Esteve tindria l'opció d'ampliar l'avantatge des del punt de falta directa, però el porter Martín Barros aturaria l'execució del vendrellenc Lluís Ferrer. Els vendrellencs gaudirien de 4 minuts de superioritat degut a les dues blaves que veuria Javier Añón, però no aconseguirien rematar el partit. A un minut pel final, el conjunt gallec apostaria per treure el cinquè jugador en busca de l'empat, però seria l'equip local que manca d'un segon pel final, on el jove jugador de la base, Magí Prats, posaria el definitiu 3-1 al marcador. Partit molt petit, però en final positiu pel conjunt de Jordi Esteve, que valorava així la victòria.
Hem de treure una part positiva, que és que vam tornar a sumar els 3 punts, que ens és important després de la derrota a Coruña, a Ordes. I, bueno, crec que a l'inici no vam començar gens malament, vam començar tenint ocasions. Sí que és d'aquells amb una ocasió mica aïllada, ens van fer un gol per una jugada individual, una entrada lateral que ens entren fins dins. Però d'inici no creia que estàvem arribant prou a nosaltres a porteria, amb cert perill. És veritat que després d'aquest gol ens va tocar una mica, ens han començat a sortir els dubtes on intentàvem crear, però no arribaven del tot a la porteria nosaltres, i ells amb jugades molt aïllades, doncs, bueno, estaven molt més actius, molt més intensos, s'ho creien més i de fet ells es jugaven bastant, intentar matemàticament tenir la salvació. Però bueno, crec que realment la segona part va ser molt millor, crec que vam tenir vam ser més incisius, vam aconseguir remuntar el partit, vam tenir més ocasions, però el marcador curt ens feia precipitar en alguns moments, no?
La pròxima jornada, els del Baix Penedès jugaran a Terres Gallegues, on visitaran la pista del Calbo Escola Lubians, equip que està en plena lluita pel descens. En busca dels 3 punts, els vendrellencs volen acabar la temporada amb les millors sensacions possibles, a manca de 2 jornades pel final de la Lliga.
Moltíssimes gràcies, Marc. I anem ara amb la Parlem Hockey Lliga, començant amb l'empat del Noia dissabte a Madrid. Els de Pere Bari van treure or d'un desplaçament complicat que semblava condemnat a la derrota. De fet, quan a manca de 3 minuts perdien de 2. Els gols sadorninencs els van signar el capità Aleix Esteller i Xavi Costa amb un doblet cadascú, mentre cap als Ribas també 2 doblets, el d'Escolar i l'ex del Noia, Àlex Josef. El Noia, que malgrat l'empat treu or, com dèiem, perquè a més el Liceo, el seu perseguidor, també va empatar i per tant continuarà una setmana més a 6 punts i a manca ja només de 2 partits. L'última més, l'enfrontament directe a la Corunya. La propera jornada, la 26a i ja en horari unificat, diumenge a 6:45 de la tarda, els de Pere Baries reben el Sant Just. Això pel que fa al Noia i l'altre equip de la Parlem Hockey Lliga, el Calafell va perdre amb el flamant campió de la Europe Cup, l'Igualada, i continua en la 6a posició d'una taula molt apretada, on no sabrem de fet els 8 equips que jugaran als play-offs fins al final, fins a l'última jornada. El Calafell té per davant 2 rivals de la zona baixa, Mataró i Ribes, que presentaran moltíssima batalla. Anem ja a buscar aquesta crònica fins a Domens Ràdio, on ens espera ja la Lourdes Meroño.
Va respondre de nou al Calafí, amb un penal transformat per Escala a 19 segons del descans sorprenent per baixa Torrents. En la represa, la primera ocasió més clara va arribar als 10 minuts, en un tret al travesser de Domènech, el jugador més incisiu del Calafí en aquests compassos. No obstant això, les grans parades de Torrents, esplèndid sota pals, i l'eficàcia de l'Igualada en els seus trets li van conduir cap al triomf. L'equip de Marc Montaner es va posar per davant amb una miqueta de vives i encara que amb 2-3 el Calafí va tenir les seves opcions, va acabar sentenciant Carol a minut i mig del final. El pròxim partit serà diumenge vinent a 6:45 de la tarda quan el Parlem Calafí rebrà a casa el Mataró. El Ferran López, entrenador del Parlem Calafí, ens feia aquestes valoracions.
Bé, penso que evidentment acabem decebuts pel resultat. Crec que estem en una dinàmica en la que ens costa molt fer gols. Sense l'equip estar desordenat en cap cas ni desestructurat. Penso que el treball tàctic d'ahir va ser bo, va ser ordenat. Apenes vam patir situacions de desbordament de l'Igualada, en cap cas. Penso que el partit va estar igualat de forces en tots els aspectes i que el resultat segurament més just potser hagués sigut un empat, no? Ni victòria d'un ni d'un altre. Penso que hi ha un moment amb el 2-2 amb el que tenim el 3-2 a tocar dues vegades. El millor jugador de l'Igualada en aquests moments és el Guillem, és el porter, i penso que amb les ocasions que generem a vegades doncs estem sent molt poc efectius i els rivals també se n'aprofiten d'això, no? Quan les dinàmiques són aquestes, doncs tot costa una miqueta més, i penso que estem aquí, penso que estem en aquest moment, en saber que ens està costant molt fer gols, que en cap cas al partit li va faltar ritme ni intensitat per part nostra, ni molt menys actitud, ni predisposició al treball. Penso que vam estar amb una intensitat molt bona de joc, però quan estàs amb aquestes dinàmiques, evidentment les errades es magnifiquen, i és una miqueta el que ens està passant aquests darrers partits, perquè sense fer un mal joc en línies generals, doncs no els acabem guanyant, no? Penso que els tempos van ser bons, que no els vam deixar córrer, que apenes vam tenir contraatacs, que el perill doncs penso que era relatiu i estava tot controlat, no, res anormal en l'Hockey Lliga i amb aquests nivells, i que amb el 2-2 el partit es podia haver decantat cap a qualsevol lloc. Segurament en un altre moment de la temporada o inclús en altres temporades això hagués sigut hagués caigut a favor nostre, i ara doncs ens costa molt més que això sigui així. Hem de revertir-ho, només toca treballar i mirar endavant, i evidentment oblidar-nos de tot el que ens envolta, que no està sent gens fàcil des de fa uns mesos, i centrar-nos únicament en el tema que podem controlar, que és continuar treballant, continuar amb els nostres ABCs i polint allò que podem millorar.
Moltes gràcies, Lourdes, i tornem a Vilafranca per apropar-vos a l'esprint la victòria futbolística del Vilafranca, oi, Eric?
Doncs sí, una victòria que manté en vida el Vilafranca al grup 5 de tercera federació. Triomf per 1-2 al camp del Castelldefels, el cué de la categoria, amb gols de Dani Rubio al minut 39 i al 86 de David Toro, que aconseguia la victòria després que Carlos Cano empatés pel Castelldefels al minut 51. Anem a escoltar les valoracions del tècnic del Vilafranca, Carles Moya.
Bé, la veritat sí que es notava el que ens jugàvem els dos equips en aquest partit, però crec que la primera part l'hem portat força bé. Hem tingut una altra sèrie d'oportunitats per poder fer algun gol més, però no les hem aprofitat. Després el Castelldefels, tal com hem començat la segona part, lògicament ha tingut que estirar una mica més. Amb una mala organització de defensa ens han fet l'1-1, però bé, crec sincerament que hem fet suficients ocasions per portar-nos a nosaltres al partit. Es veia molt clarament el que ens estàvem jugant, però si algun equip se tenia que endur els 3 punts, aquest era el Vilafranca.
Doncs un Vilafranca que, a falta de 4 jornades per acabar la Lliga, és avantpenúltim classificat amb 32 punts ara mateix, a 3 de la Pobla de Mafumet, que marca la permanència a la categoria, tot i que comentàvem la setmana passada que també serà important quedar com a mínim 5è per la cua per escapar de possibles descensos compensats. Aquest proper dissabte a les 5 de la tarda al Municipal de Vilafranca, partit davant l'Hospitalet, segon classificat, un nou partit important per intentar escapar del pou.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, i que tinguis bona setmana, que no sigui tan intensa.
Molt bona setmana, gràcies.
Adéu-siau.